Diu un proverbi oriental que és de mal auguri parlar de la possible mort d'una persona abans de que això no passi. La cortesia i les bones costums japoneses fan que els mitjans de comunicació del país parlin del seu emperador com algú que aviat s'ha de recuperar i superar la malaltia i eviten comentaris sobre la seva propera successió al tro. Aquesta és la història d'un emperador que ha viscut el pas de la societat antiga a la moderna i que ha donat nom a una era, l'era Showa, l'era de la pau i l'harmonia.
En cuanto a la costumbre, pues ya se supone que bajo el régimen totalitario, el pueblo iba bastante disciplinado, pero no, o sea, esto de disciplina sigue existiendo, pero de otra forma, ¿no? Con un poquito más de ceguera, diría yo, ¿no? Y había muy poca libertad, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, la posición de mujer estaba subyugada y la figura del emperador con esto, resonada de esto, era una cosa muy lejana, objeto de veneración, pero como una cosa muy por encima de todo, sin poder tener contacto directo ni nada, ¿no?
Malgrat els seus progressos tecnològics, Japó viu encara amb un altre calendari. Aquest és l'any 63 de l'era d'Hirohito, i quan l'emperador mori, s'iniciarà l'any 1 de l'era d'Akihito, el seu successor. Això fa que el país visqui entre dues cultures. Dues cultures que més d'una vegada s'interrelacionen. Per exemple, és sabut que la malaltia de l'emperador s'ha reflectit en la borsa de Tòquio, on la setmana passada va haver-hi una forta desballada. Per la nova generació japonesa, Hirohito és tan sols un vestigi de les antigues tradicions, un representant imperial que fins l'any 1947 era considerat descendent directe dels déus. D'aquí també el seu sobrenom, el Tenno, que significa príncep celestial.
Pues mire, la figura de nuestro querido emperador Hirohito es el símbolo de la unidad y objeto de mucho respeto por parte de una inmensa mayoría del pueblo japonés. Y antes de guerra era un objeto de veneración un poco divinizado, como sabrán muchos de ustedes, y después de la guerra hay una veneración con mucha simpatía hacia la figura humana del emperador.
La malaltia d'Hirohito i la seva operació el 22 de setembre de l'any passat també trencava motllos. Aquella era la primera vegada en la història del Japó que s'intervenia quirúrgicament un emperador. Tot perquè la persona divina no podia ser tocada. Era com una profanació amb la que es va acabar després de la Segona Guerra Mundial, quan el general MacArthur i l'arribada dels nord-americans varen imposar al Japó una nova constitució i un sistema polític parlamentari, limitant així els poders de l'emperador.
Claro, al principio se creó un poco de confusión y un poco de caos por el repentino cambio de concepto, ¿no?, respecto al emperador, de una figura divinizada a una figura humana, ¿no? Pero sí que en poco tiempo esto se modificó.
Hirohito representa per molts la unió i el seguiment d'una de les cultures més antigues del món. Una cultura amb 2.600 anys d'història que ara estudien i recorden els 122 milions de japonesos que viuen a l'Orient. Per ells, malgrat que no ho expressen públicament, la mort de l'emperador significarà l'inici d'una nova era. Una era més moderna, que acabi amb les cues que ara hi ha, a 12 punts del país on s'han instal·lat petites capelles per recollir pregàries i demanar la seva recuperació.
Mire, nosotros, es una cosa curiosa, pero mientras las prensas extranjeras anuncian mucho de sobre qué es lo que va a pasar después y tal, la prensa japonesa en general no habla mucho de qué es lo que puede pasar después de lo que podría ocurrir, ¿no? Sino que mantenemos una postura esperanzadora, igual que el año pasado, cuando le operaron al emperador. También nos mantuvimos muy firmes deseando su pronta recuperación. Pues de momento nosotros mantenemos una esperanza,
Sí.
A ver si puede recuperar.
Y L'emperador Hirohito I va néixer a Tokio amb l'inici de segle, l'any 1901. Ell va permetre la política agressiva del govern Tojo, que manà al Japó a la Segona Guerra Mundial, i l'any 45 va acceptar el retall dels seus privilegis divins, apostant per una monarquia constitucional.
Pues mire, políticamente, el emperador nuestro no interviene realmente, sino su papel es honorífico, más bien protocolario, que, como si dijéramos, ¿no? Por ejemplo, hace declaración o nombramiento del primer ministro, pero eso no quiere decir que él asigne al primer ministro, sino que él hace el acto de nombramiento del cargo, o también asiste para la apertura de parlamento, cosas así, ¿no? Eso en el terreno político. Y después, socialmente, él hace unas visitas, ha hecho muchas visitas con bastante frecuencia a cada provincia, cada año cambiaba de sitio, para ir tomando contacto directo con el pueblo dentro de su, claro, dentro de sus limitaciones.
Ara els japonesos es pregunten si aquest emperador serà l'últim, si entre programes d'ordenador i classes d'informàtica o relacions entre satèl·lits i allò que actualment per pensar en una figura respectable que comuniqui els déus amb els mortals. Gairebé un segle és poc temps per esborrar una tradició que porten a la sang des de fa milers d'anys. Però potser sigui veritat que aquest ja és l'últim, segurament una mica, com a les pel·lícules, l'últim emperador.